Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
De cantar, la sintonia aquesta.
És molt agraïda de cantar, sí, la veritat.
I no les teníem totes al principi, que ens plantejàvem de potser canviar-la, però
mi,
finalment
mi...
ja és nostra ara.
No m'agrada gaire a mi. Jo apostaria per una sintonia... És a dir, és fàcil de cantar, però això en cap moment vol dir que m'agradi. A mi des del primer dia vaig dir que no m'agradava.
No t'ha d'agradar, però t'ha d'identificar. Jo crec que ara ja ens hem acostumat.
Doncs jo penso, a veure si l'audiència opina igual, que molaria molt més una cançó així més soft, tipus Sex and the City.
No, ara ja està.
Us recomano que ens escriviu i ens ho digueu.
Ara hem de muntar un referèndum
sí,
aquí.
Mira,
sobre
el nostre WhatsApp és 677-27-1058 i si voleu també ens podeu enviar allà rumors i ja que estic fotent la turra, ens podeu posar les 5 estrelles a Spotify.
Hem perdut ja la meitat de l'audiència entre el número de telèfon i les estrelles. Bé, passen 7 minuts de la 1 del migdia. Laura Grau, bon dia, també.
Bon dia, a mi m'agrada molt aquesta sintonia. Ja m'he acostumat i somio a vegades amb aquesta sintonia.
Sí? Això sí que ja em sap més greu, que te l'hagis d'emportar a casa i que et soni a la matinada. Per cert, novetats sobre l'entorn Rosalia. Bàsicament perquè s'està començant a relacionar Rosalia amb un actor. A veure quin actor és i si el conec.
Doncs l'actor és l'Àlex González, que no sé si et sona.
Deixa'm buscar.
Per mi és com el Mario Casas, una mica. Una mica com el Miguel Ángel Silvestre, també, que comentàvem ahir, no? Aquesta cosa així com espanyola, castissa. És un actor d'aquest tipus, uns pectorals que li deuen fer mal, vull dir, no té cap mena de sentit.
Veig que va sortir El Príncipe, que és de Madrid, que fa 1,82 m, i que té 43 anys.
Doncs
I té uns pectorals descomunals.
Sí,
ara ho estava veient, que han de fer mal.
Els ensenya molt.
Tan inflats, tan molt forts.
Doncs l'Àlex González li comenta amb l'última publicació de la Rossi, amb un tros de la lletra, pienso en tu, mira, que diu tan bonita que amenaza, que pels que no sapigueu castellà és tan bonica que amenaces.
M'agrada molt aquesta interacció amb una lletra seva, com fent aquesta picada d'ullet, i espero que sigui un tio més intel·ligent que Raúl Alejandro, perquè Rosalía és molta dona.
S'han tirat alguns m'agrades, etc, i a partir d'aquí ja han començat a sorgir algunes hipòtesis de que potser estan junts. També et diré una cosa. Jo també comento tots els posts de la Rosalía i no som nòvies. M'explico. Vull dir-te que jo no sé fins quin punt que aquest pobre noi li hagi comentat a la Rosalía significa que estan allà i afullant pels racons.
No, a veure, jo crec que ja... Ha contestat ella? Ha dit alguna cosa?
No.
Ha posat like en aquest comentari?
Clar, aquesta és la cosa, que ell només ha comentat, pobre noi.
També he comentat jo, saps?
Clar, no té cap mena de sentit. Ara, si és veritat... 100% dins d'aquest equip. I fins i tot si no és veritat, ens agraden aquestes hipòtesis.
Per mi ja estan junts.
Sí, per tu s'han casat ja, en secret.
És que em sembla un gag intern molt mono, aquest de comentar-li una lletra seva. Que ho podria fer jo també? Sí, però, clar, jo no estic flirtejant amb Rosalía. Em sembla un bon joc.
Un moment fins aquest, crec que va ser dissabte, que en Roger Escapa va entrevistar el suplement, la presentadora de tele, la Mercedes Milà, que va presentar durant molts anys el format del Gran Hermano. Doncs bé, en un moment de l'entrevista, l'Escapa li va preguntar si havia guanyat molts calés i què n'havia fet d'aquests calés. I ella va respondre sense problemes.
Va ser l'època de la teva vida en què vas guanyar més diners?
Sí, amb diferència.
Has tingut temps de gastar-te'ls?
No.
De què serveix guanyar tants diners si no te'ls pots gastar?
Bueno, me'ls puc gastar de moltes maneres. I m'agrada compartir.
Amb què t'agrada gastar els diners?
I a ti què t'importa? A tu què t'importa, això? No t'ho diré, això. Jo gasto poc, però gasto el que necessito.
A mi em va sorprendre molt, a veure, la Mercedes Milà sempre ha tingut aquest personatge ja, no?, de xerrar pels descosits, de dir-la molt grossa, de ser borde, fins i tot s'ha apropiat molt d'aquesta cosa, però vaig flipar que fos tan sincera i que digués ja... O sigui, la gent no s'atreveix a parlar de diners com va fer ella, gent que havia guanyat molts diners.
És un tema molt tabú en totes les entrevistes, el tema dels diners.
I després m'encanta que no només en aquest tros, sinó tota l'entrevista està... O sigui, tracta tan malament l'Escapa.
Exacte.
Si no és que sigui borde, és que el tracta malament.
A mi això és el que més m'impacta. I penso, això deu ser també el pas del temps, no? Que quan et fas més gran, més te la suda tot i més grosses les dius sense pensar en qui tens davant, que a mi Roger Escapa, sincerament, em fa respecte. No?
Però l'Escapa la porta molt bé, eh? I el sento riure molt en aquesta entrevista, que pot semblar tensa alguns moments, i l'Escapa, hi ha un parell de moments que s'acaba descollonant. Podeu recuperar l'entrevista a catradio.cat.
I ella sempre ha estat així, tinc entès, no? Vull dir que abans de ser, diguéssim, una senyora ja més avançada, ja era una tia que les llançava...
Li va el xou, li va el xou.
A veure, la presentadora de Gran Hermano ha de ser així.
És evident, sí, és evident.
El hombre del mito.
Camarón de la isla.
No quería estar, ¿eh?
Yo, ¿qué va?
És la veu de l'Òscar Jaenada. Ja patia per si podria haver dit el cognom i gairebé vomito aquí, ho estava intentant dir. Jaenada, un actor reconegut a Espanya i també la resta del món, guanyador d'un Goya el 2006 per la pel·lícula Camarón, que ara estàvem sentint, i que també he vist que va sortir a Pirates del Caribe, no? Pirates del Carib, i una sèrie que vaig seguir moltíssim i que em va interessar molt, 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 molt a Netflix i que... interpretava un dels personatges de la sèrie de Luis Miguel, que és en Luisito Rey.
Nada en este mundo vale nada si no estás marciada.
Doncs bé, ara que ja el tenim situat, dir-vos que l'actor, que és d'Esplugues de Llobregat, que és català, s'ha fet viral aquestes últimes hores després d'unes declaracions a Euniverso sobre el que van viure els catalans l'1 d'octubre del 2017.
Lo que sí, pues, que planteo a veces es eso, es como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, porque Cataluña y España tampoco han estado unidas siempre. Y hay como un matrimonio y de repente, pues, uno se quiere separar. Pues hay dos opciones, o separarse porque una de las dos partes no quiere, o como se optó ese 1 de octubre, de llevar un barco de Piolín lleno de policías nacionales a dar hostias a gente de mi casa, de mi pueblo. Pues obviamente eso, lo único que consiguieron fue una cuna de independentistas. Mire, yo lo veo como un maltrato en toda regla y creo que habría que hacer un ejercicio de empatía y ver eso, ¿no? Ver cómo ese catalán escuchaba los gritos de a por ellos, que se... fue muy duro como catalán y sí que creo que catalanes quieren romper España y tal. Hostia, yo, a mí esto me parece un poco... Yo creo que una pareja cuando se divorcia, el que no quiere siempre dice, ¿quieres romperlo todo? No lo quiero romper. No quiero romper todo, ni mucho menos. O sea, lo que quiero es una vida sin ti, porque contigo no me va bien,
¿no? No estem acostumats, potser, a sentir actors parlant així obertament de política.
Que jo recordi, és un dels primers actors amb trajectòria a Espanya que parla així del conflicte català-espanyol. També és veritat que justament ell, i això és el que s'ha comentat molt a Twitter, per exemple, té trajectòria sobretot fora d'Espanya. Uh-huh. Llavors no depèn només de, per exemple, de Madrid, com molts altres actors sí, que potser entenc que et faci més impressió mullar-te. També, a mi la meva part preferida és la Maria Pedraza, pobreta, que és la seva companya de la sèrie que estan ara...
Que és actriu,
ara,
també.
De la pel·lícula que estan promocionant ara en aquest vídeo que s'ha fet viral, que pobra, no sap quina cara posar, ja no, està. No. Sembla de veritat, una nina de cera. Vull dir, no reacciona en cap moment.
Jo crec que ella mateixa es va dient, no reaccionis a res perquè et faran captura de la teva pantalla i trauran conclusions.
Sí, és que literalment mirant al terra, tal
mira
qual.
Mira al terra tota l'estona.
Per altra banda, també et diré que entenc que hi hagi molta gent que l'ha aplaudit perquè és el que diem, no? Molts pocs actors amb tanta repercussió a Espanya han parlat així del conflicte català, però al mateix temps tampoc ha dit cap cosa boja, eh? Vull dir, a mi tampoc em sembla que s'hagi mullat allò a lo bèstia, vull dir, i és un discurs fins i tot una mica de tonto.
Sí, conservador, o sigui, no?
Molt en plan, bueno, és com un matrimoni... No és com un matrimoni. Vull dir, hi ha moltes coses que és com, no sé si ho has... No sé,
i que estàs parlant d'una cosa que ja fa 6 anyassos, vull dir, que és una cosa també més actual, de dir, doncs mira, hem patit tot això i ara encara estem d'aquesta manera i d'aquesta altra, però ara recordar l'1 d'octubre per mi no té massa mèrit, la veritat.
Exacte, i a més, parlar de l'1 d'octubre, vull dir, fins i tot la Dulceida ha dit en alguna entrevista que també li va sentar malament. No sé com dir-ho, que és com més universal, no?
I quan més temps passa, més fàcil és dir-ho, perquè ara ja no està la cosa tan calenta.
Totalment. Mm-hmm.
Quan fa que no parlem de l'Aitana? Què?
Ai, ja fa més de 24 hores.
Sí, doncs tornem-hi, torna-la a posar.
Jo em trobo malament, ja.
Yo tengo 24 años y estoy muy, muy, muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir.
Ahir tothom comentava aquest discurs que feia l'Aitana en el seu últim concert a Màlaga i que s'ha viralitzat a tot arreu perquè hi havia una hipòtesi sobre la taula, que és que potser aquestes paraules explicaven una possible ruptura amb Sebastián Yatra. Doncs res més lluny de la realitat i Aitana ha sortit a desmentir-ho.
Y estas ganas no se van.
Com ha anat això?
Doncs el Periódico de España, que també em sembla un nom de diari com que imposa molt, no? El Periódico de España ha fet un tuit amb el titular l'Aitana s'enfonsa durant el seu últim concert per les crítiques rebudes de la seva, per la seva coreografia i adjunten aquest vídeo viral que ara sentíem, sí, no? I afegeixen com lletres de context i diu, es va emocionar abans de cantar The Killers, la reveladora cançó que narra la història d'amor entre l'artista i en Sebastián Yatra. Llavors l'Aitana ha fet retuit aclarint No, la veritat és que no. El meu estat emocional en aquest vídeo és perquè per una cançó de la meva setlist que em genera aquesta emoció quan la canto. Res a veure amb la resta. La resta tot està bé. I cors. Llavors, a Twitter ha generat aquell cartellet de els lectors han afegit context. La mateixa Aitana desmenteix aquesta informació. Jo et diré... Sí, tothom l'ha aplaudit molt, però jo no entenc què està desmentint. Perquè el tuit que fa el Periódico d'Espanya, l'Aitana s'enfonsa durant el seu últim concert. Això és veritat, perquè té la veu totalment trencada. Després de les crítiques rebudes per la seva coreografia. No diu que sigui per culpa de les crítiques, és després. Això també és veritat. Va haver-hi unes crítiques i ella, el següent concert s'ha fotut a plorar. I després les lletres que afegeixen en el vídeo, que sí que esmenten el Sebastián Yatra, tampoc parlen de cap ruptura. Parlen només de que just estava a punt de cantar una cançó que va dedicada al Sebastián Yatra.
Però l'entorn sí que tothom
ho ha interpretat així.
Ho interpretava com que s'ho havien deixat amb en Yatra i sí. Crec que ella el que vol dir aquí és segueixo amb en Yatra. Més enllà de desmentir el titular o no, que és el que dius que potser no,
per mi és molt
no estava tan lluny.
I també pensava, potser estàs desmentint que la teva plorera no venia de les crítiques per la coreografia?
Jo havia entès 100% relacionat amb la coreografia, perquè jo entenc que també després d'una setmaneta que tothom t'insulti pel Twitter i que tinguis pares histèrics dient que estàs fent pornografia sobre l'escenari, et vingui una mica de bajón al següent concert de dir, nois, no esteu entenent res del meu show.
Totalment.
Bé, veurem si diu alguna cosa més i en aquest programa, com a bons Aitaners, ho anirem seguint i us ho anirem explicant. Ara us explicarem una escena que, bueno, per mi és molt forta.
Sobretot, l'audiència ha de saber que aquest breu l'hem fet perquè el Roger Carandell ha considerat que era necessari. Laura Grau i servidora no tenim res a veure amb aquesta tria editorial.
No, no, és que a mi m'ha impactat tan poc aquest tall que no he pensat, ostres, això és contingut, ho tinc tan normalitzat.
Clar, perquè tu coneixes el protagonista.
Ai, senyor.
Estem parlant del presentador de ràdio de la Matina Codina de RAC 105, l'Ernest Codina. Ahir va explicar en el seu programa que la matinada de divendres a dissabte, a casa dels seus sogres, va ser un punt delicada, per dir-ho d'alguna manera. De fet, encara ningú sap com es va arribar a produir aquesta situació que ara sentirem. És un document que dura un minut, però passen tantes coses que és molt important que estigueu al cas.
Després d'haver sopat amb la meva nòvia Clàudia i uns amics a un restaurant de Sant Miquel de Balanyà, dormíem a casa dels pares de la Clàudia. Doncs bé, Xicota i jo decidim anar a dormir abans que els seus pares. Ens posem a dormir a una de les habitacions de casa dels sogres i els sogres arribarien més tard per anar a descansar a la seva suite matrimonial. Resulta que quan els pares de la Clàudia van arribar a casa, a l'obrir la porta de la seva suite van trobar un tio a sobre del seu llit de matrimoni, sense calçotets, dormint en posició fatal de cara a la paret i mostrant el seu cul peludet i completament nu, mig espantats i desorientats, no donaven crèdit d'allò que estaven veient, un home que va resultar ser el seu gendre, un home que vaig resultar ser jo. Després de meditar una mica i de valorar la possibilitat de deixar-me dormir allà com si fos un nadó, van triar el sentit comú, van despertar la Clàudia i ella va venir a posar-me els calçotets i a demanar-me molt educadament les explicacions oportunes. Unes explicacions que no vaig saber donar perquè ho vaig fer tot des de la inconsciència, des del sonambulisme.
Des d'aquí una abraçada molt forta a tota la família de la Clàudia, els sogres i tots els germans, perquè realment, trobar-te aquesta escena una matinada de dissabte a casa, tu em portes tota la vida, això.
Per mi el titular d'aquest tall és que Ernest Codina segueix tenint parella, perquè tampoc és tan habitual, després de la quantitat de coses que li passen i d'aquest tipus d'escenes que protagonitza, que no ho pot evitar, vull dir, ja forma part del seu univers particular. Clar, és un tio que li costa mantenir les relacions i aquí, doncs, la Clàudia i la seva família està fent una gran tasca d'obra social, fins i tot, a vegades diria, no?
Home, és que la pobra Clàudia, quin paper haver d'anar a buscar el teu nòvio al llit dels teus pares...
Posar-li els calçotets.
És molt humiliant, és a dir, te l'has d'estimar moltíssim. Això, és a dir, jo hagués deixat el meu nòvio, ruptura per
no,
mi.
No, però això sí que ho té l'Ernest, que es fa estimar molt i el pots arribar a odiar i igualment estimar-lo tant que no pots fer-li cap lleig, és veritat.
No sé si es veu dolent, això, però ho comprem.
Des d'aquí, una abraçada a tots ells. No ha de ser fàcil, la veritat. Passen 5 minuts d'un quart de dues.
A la una del migdia, que no surti d'aquí, la Crònica Social Catalana.
Anem tardíssim, veig. Anem molt, 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 molt tard. Ahir l'actriu Anna Castillo va fer 30 anys i fa dues setmanes que va venir aquí al programa i ens va dir que, de fet, no li venia gaire de gust aquest aniversari.
A mi els 30 em fan por perquè, en el fons, em fa por morir-me.
Claro.
Vull dir? Llavors, una cosa com de que es fa evident que et fas gran, que me da un poco de susto. La realitat és que porto una vida bastant bona i bastant guai, no em puc queixar i han sigut uns anys molt bons.
Llavors, arran de la seva crisi dels 30 anys i d'alguna crisi que aquí també veiem acostar-se a l'horitzó d'alguns dels membres d'aquest programa, avui tractarem aquest moment vital tal com es mereix. Pau Espark, bon dia.
Bon dia. Jo ja l'he superat, eh?
Sí, jo també, i a la que la començava a superar ja en veu una altra, que és la dels 40.
El Roger fa 37 anys i ara se n'acaba d'assumir que té els 30.
Jo he trigat 7 anys a superar la dels 30. Sí, 7 anys.
O sigui, no hi ha hagut cap moment que no estiguis en crisi.
No, jo he estat bé 3 mesos. 3 mesos, perquè llavors ja he vist venir la dels 40. I, de veritat, uns 3 mesos molt bonics, però ja tornem a estar fotuts.
Quina feinada.
A veure, què més ens va dir l'Anna Castillo sobre la crisi dels 30?
És que amb els abats de l'edat sempre hi ha aquella incògnita de si és perquè t'ha tocat només a tu passar per un mal moment o és perquè vius aquesta crisi més general de la dècada a la qual arribes i és el dubte que té ella mateixa.
Penso que l'últim any ha estat com una cosa de crisi vital que potser ha sigut per l'edat també, eh? O jo què sé, o que de tant en tant, cada certs anys tenim una mica de crisi.
Una crisi vital que en el seu cas va coincidir amb una ruptura d'una relació de parella de molts anys. Tot i que penso que professionalment, en principi, li ha continuat anant bé.
Sí,
sí, però passa molt que relacions molt llargues durant la vintena, quan arribes a fer 30 anys, s'acaben, no?
Perquè també hi ha la gent té projectes de vida diferents, agafes camins diferents, depèn de la teva feina, del lloc on vulguis viure. He de dir que la crisi dels 30 per mi no té tant a veure amb la cosa que tens o que no tens, si tens parella, si tens casa, si tens feina, com tu internament sentir que tens certa experiència vital. Jo em sento com encara si tingués 15 anys, no sé res de la vida.
Però en canvi jo penso que té molt a veure amb les idees que t'havies fet tu al teu cap de com series quan tinguessis 30
sí,
anys,
totalment.
No? Els 30 anys no necessàriament ha de ser tindré un fill, tindré una casa, però sí com que tens unes idees, encara que siguin molt petites,
de tindré les coses clares.
Exacte, arribes i et trobes que segueixes sent com quan tenies 20 anys, comparteixes pis i no tens cap
fill,
no tens fill,
saps? Que mai tindràs res clar. Que això
exacte.
També és un tema que dius no se soluciona mai, vull dir que hem d'aprendre a conviure-hi aquí.
I també perquè és això que canvies el número del davant i quan vas sumant els 20, doncs és un mes, però a partir d'aquí t'adones que ja és una etapa diferent.
Tu t'ho vas passar malament amb la crisi dels 30. Va ser un... A més, vas començar a treballar aquí.
Imagina't.
Que no devia ajudar, no devia ajudar en res.
I no només jo, o sigui, tinc la sensació que l'entorn ho viu, que és bastant compartida aquesta crisi, perquè sí, és un punt que et marca també, suposo que com a societat hi influeix, tot i que he de dir que no tothom s'ho agafa tan malament, això de sumar anys, perquè un altre actor, Carlos Cuevas, que va venir al programa també fa 15 dies, és més optimista amb l'edat i el pas del temps.
Estic arribant a una edat que és on és que cada any aprenc més coses, llimo més cosetes, sóc millor versió, penso, que l'any anterior.
Quants anys té, Carlos?
Ell, 27 anys, tot i que és del 95 i d'aquí dos mesos, al desembre, arribarà als 28 i, de fet, amb l'Anna Castillo només es porten 2 anys.
Com jo.
Tu tens...
Jo també n'he fet 28 aquest any i penso, de veritat, que 25-30 és la millor etapa de la vida, eh? I cada any ho corroboro. Quan arribi als 30, als 31 ja us diré si m'ha passat la tonteria o no, però de moment m'està agradant.
Bé, sí, després ho veuràs a partir dels 30 com va, però a més la Juliana té la teoria que els últims dies estem vivint una crisi general d'edat amb aquest filtre d'intel·ligència artificial que et permet, doncs, semblar més jove i d'una època passada.
És la meva teoria. Estic una mica obsessionada amb això, que tothom ho ha fet com amb una nostàlgia de ser més petits del que voldrien. Per quin motiu t'has de modificar per fer com seria la teva orla d'institut? I a més com intentar idealitzar una adolescència que no ha existit, perquè ja és hora de dir-ho.
La pitjor.
Ningú és com en aquelles fotos. O sigui, no hi ha ningú que s'assembli a les fotos. Semblen tots persones diferents com ninos. Vull dir que és superirreal. Que per mi està supermal fet.
Clar,
aquesta idea.
Hem vist molta gent que ha penjat aquestes fotos i que, a més, s'ha hagut de pagar, no? Perquè
això?
És un filtre que és de pagament.
Per mi és tan bèstia, això. T'ho juro, de veritat, que per mi això és Black Mirror.
No, i a nivell de crisi dels 30, jo crec que potser una cosa que sí que t'afecta més el cervell és això de les xarxes, de que tota l'estona t'assembla jove, i als 30 ja la cara que
deixes
tens...
de ser jove.
No és de jove.
No ho és.
I hi ha diverses teories de fins a quin punt ets jove, també de si realment existeixen les crisis dels 30 anys o no, però l'Anna Castillo ens deia que ella és de les que pensa que cada 7 anys ja tens una crisi.
Hi ha gent que diu que és cada 7, potser.
Val.
Sí. Igual
7.
És cada 5 o igual Ei. És cada 10, cada uno como lo viva. Sí. Però sí, ha sigut un any com de que et canvia la vida i de crisi personal, de, bueno, jo què sé, moltes coses. Potser té a veure amb l'edat, potser també.
Aquí em sembla que sou més defensors de les crisis cada 5 anys.
Sí. Per l'experiència, cada 5 anys ve un daltabaix que no te'l veies venir.
No és que vingui un daltabaix
no,
així
un
molt
canvi.
De cop, sinó que quan mires enrere... Sí, tu mires enrere fa 4 anys, en realitat, més o menys, saps? Tot està igual. Però mires enrere fa 5 anys...
tot diferent.
Un penya-segat, o sigui, no té cap mena de sentit el que ha canviat la vida.
I a més ho pot fer cada any.
Ha anat canviant lentament, eh? Però clar, si ho mires de cop, és un canvi molt bèstia. 4 minuts, arribem a 2:15. Per saber si realment existeix la crisi dels 30 anys i ja posats la dels 40, saludem la psicòloga i filòsofa Cris Bolívar. Bon dia, Cris.
Bon dia, què tal?
Molt bé, escolta'm, existeix o no la crisi dels 30 anys?
Sí, de fet és una crisi que, vamos, es veu moltíssim amb sessions. És com una cosa de em passarà l'arròs. Sí, ja, aviam si no he trobat encara la parella, els fills, el casar-me, el no sé què, o aviam si encara no he trobat el meu treball ideal, o coses per l'estil, no? Ja se m'està acabant la joventut i tindria que fer alguna cosa. De fet, ara us estava escoltant, se'n diu que hi ha el que se'n diu tres llamades de l'alma. La dels 30, que té que veure amb, bueno, què faràs amb la teva vida? Sí, ja organitza't, planifica, ja s'ha acabat el viure bé, no? Potser està una miqueta més allargat, perquè l'adolescència cada vegada com que dura més, no? Si no t'has posat les piles, en qualsevol cas arriba la crisi dels 40, no? Que té que veure amb, bueno, vale, tengo coses, ja he aconseguit coses, però què tengo? Realment estic alineat amb mi mateix, amb el sentit? Si no, arriba la crisi dels 50, que
mare
és...
Mare, no pot estar mai tranquil, Cris?
Perdó?
No es pot estar mai tranquil, van venint una darrere de l'altra, no? Hi ha
moltes oportunitats.
No, això és, clar, són oportunitats, tot es transforma constantment, aleshores els 50 és com, bueno, aviam, ja, no?, que se m'acaba això. I jo sempre dic que hi haurà una quarta, perquè als 60 vivim molts anys, i com me voy a jubilar, amb quin sentit, ta-ta-ta. Aleshores, a partir dels 30 comença la festa. Bueno, abans n'hi ha abans, també, perquè clar, quan un passa la pubertat, l'adolescència, tot això també són transformacions, hitos, no? En la transformació constant.
Per mi, dels 20 als 30 estàs constantment en crisi. Vull dir, sí. A mi la vintena m'ha semblat una dècada horrorosa i no puc estar més contenta d'estar-me apropant als 30 en aquest sentit.
Una cosa, i pot ser que la crisi dels 30 es pugui desenvolupar de dues maneres molt diferents. Jo tinc la sensació que hi ha una mena de gent que potser ha tingut una vida més esbojarrada durant la vintena, que quan arriba als 30 li agafa aquest estrès, com ja gairebé de casar-se i tenir fills, com de dir això, el que deies, no? Vull trobar una parella, vull trobar un lloc estable, etc. I després hi ha un tipus de gent que potser va començar a tenir parella ja a la vintena o com una vida molt més estable i de sobte li agafa com la cosa aquesta de encara vull més joventut, sento que he arribat als 30 ben com desperdiciant els meus anys joves i llavors es llença a l'adolescència pràcticament. I llença un tipus de gent de 30 anys que surt de festa molt, que els encanta com fer de gent molt jove, no? Sí. Sabeu el que us vull dir?
Sí.
Jo crec que això passa més cap als 40 que cap als 30, perquè als 30 encara es pot allargar, encara em sento jove, i si he estat molt sedentari o molt dedicat als estudis o alguna cosa, bueno, és una època més com de construcció. Ara, que encara no hagin arribat a aquesta època i estiguin als 35 vivint als 20, això sí. Vull dir, tot va com més retrasat, no? Una miqueta ara, la nostra societat, altres societats no.
Per tant, queda clar que d'alguna manera tots, cada 10 anys, ens fem com un examen d'autoavaluació, mirem d'on venim i cap on anem, i és quan ens enganxa aquesta mica de crisi. Cris Bolívar, psicòloga i filòsofa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Mare de Déu, quin soroll, quina precipitació.
Es noti que està passant en directe aquest programa.
Bueno, sí, en directe sí, però no se'ns matis en directe. Per favor, quants anys tens tu?
Jo tinc 28.
Ui, mira què sona. La crida? Toc, els 30 que piquen a la porta.
És aquest soroll que acaba de sonar.
Sí, els pitos dels 30 que ja s'acosten.
A mi tant me fa, m'és igual. Que vinguin i que vagi fent anys.
Tu ets Carlos Cuevas?
No, perquè el Marc Andreu treballa tant que no ha tingut temps de reflexionar ni en positiu ni en negatiu sobre els 30. Encara no sap ni què els ha de fer. Porta tants anys treballant que per ell encara en té 24. S'ha quedat congelat en el temps.
A mi em van caure els cabells als 22 i ja va ser com, ja està. Per mi no passa l'edat.
Et queda molt bé. La barba...
Ai, gràcies. Tu t'agrada també opinar d'aquestes coses.
Es porta molt. Hem de parlar del Foraster,
Ai, del Foraster. Ets fan?
No ho segueixo gaire, però m'agrada molt en Quim Masferrer.
Mira, aquí discutirem.
Va, a la tornada...
No t'agrada el Quim Masferrer?
A la tornada anem a Publi, ara en parlem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2... Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts a 2:15. Tenim una banda, veig aquí, que canta les sintonies, com el Col·lapse, no?, amb l'Ostrell.
Sí, però amb molt menys pressupost.
Sí, molt menys. Marc Andreu, a veure, hem de parlar del Foraster, que es va emetre ahir, suposo que amb un èxit d'audiència, com sempre.
25,3% de share, vull dir que això no ho enteneu, la majoria de gent, a mi em costa fins i tot entendre els tant percents de share, però és moltíssima gent mirant la tele els dilluns a la nit a TV3.
Quanta gent?
Oh, doncs uns 495.000 espectadors, hòstia.
Molt bé, mig milió de
persones. Més tanta gent tenint en compte la gent que hi ha a Catalunya, no?
Bé, home, si fos així, és que ja començarem amb el debat de les audiències.
Ja, però 25% està molt bé, vol dir...
A veure, aquesta és l'altra, que a més són audiències inventades.
No, aquestes no, aquestes no.
Només hi ha 600 màquines d'aquestes a tot Catalunya.
Ho saps, que són 600? 600 audímetres, això ho saps segur.
I a partir d'aquests 600 audímetres hi ha una gent que ha estudiat 4 anys a la universitat que diuen, ai, això són mig milió de persones. I una merda. No en crec res.
És que ara obrirem el tema dels EGM, el tema dels llibres...
L'EGM és molt pitjor.
Exacte, l'EGM encara és pitjor, que paren la gent pel carrer.
Bé, a veure, sisplau, tornem a... Tornem al Foraster, mig milió d'espectadors, 25,3% de quota de pantalla, i va passar alguna cosa.
Doncs sí, que va tornar a tenir èxit, però a més, ho vull relacionar amb que aquest cap de setmana, això. El suplement a la secció del Comunista que fan amb Joel Díaz, van entrevistar a Quim Masferrer, i ell va dir una mica també el mateix que diu sempre que li fan preguntes sobre el Foraster.
I una altra cosa és que tinc una feina collonuda, vull dir, és fantàstic això d'anar amb un poble que et tracten de fàbula, que menges de conya,
que a més...
És terrible. És una autèntica passada la feina que tenim tot l'equip.
Sempre parlant bé dels pobles i 9 anys dient que és la millor feina. Realment, així ho viu.
He llegit la paraula bonisme al guió i he pensat, com Quim Masferrer digui alguna merda relacionada amb aquest concepte d'extrema dreta, m'aixeco i me'n vaig. Prou ja de parlar del bonisme i d'aquestes coses. No, una cosa que us estava dient després fora d'antena és que crec que el Quim Masferrer fa molt bona feina, té el seu públic, està molt bé, però que s'ha d'actualitzar una mica ja, perquè som 2023 i hi ha preguntes que trobo que es poden formular d'altres maneres.
Per exemple,
no dic que no
què trobes tu, Laura, fora de lloc del
Foraster? Home, han sortit fa poc un parell de talls, un d'una nena de Camprodon que, bueno, deia que hi havia gent de Barcelona, que hi havia nenes pijes, que no sabien jugar a futbol, no sé què, que sí, que ja sé que el discurs es pot interpretar també de la banda de nens de poble que volen el seu espai i que no volen que vinguin gent a estiuejar allà, que estic 100% d'acord. Ara, la manera d'animar del Quim en aquesta nena perquè digués com corrien les nenes pijes em va semblar misògina, sincerament, i penso que tant el Quim com algú del seu equip ho podria haver vist i com a mínim podrien no haver tallat aquell tall per les xarxes socials de TV3.cat.
I després ja s'ha fet superviral també el tall on parla amb una noia negra i bàsicament la tracta, o sigui, fa aquella cosa en realitat tan racista, i a més és curiós perquè justament la tia està reivindicant de dir parleu-me en català i no sóc una tia rara només, és a dir, és que és de bojos perquè ell preguntant-li com si fos vols posar
ho podem
tall,
sentir,
eh?
Això?
Deixa de recrear-lo i posa'l.
A mi m'agrada molt parlar català i m'agradaria també que la gent sempre que s'adrecin a nosaltres que ens parlin en català, així d'aquesta manera podrem aprendre i anar parlant en català també. És que quan venem de nou ens parlen en castellà i resulta que aquí som catalans i això és una mica que te quedes així i després ens pregunten que el per què no parlem català.
No, però és que a més el parles molt bé.
El parles molt bé! Clar. El parles molt bé! Sí, i tu tractes a la gent com si fos tonta.
És que no es tracta
de... Va no tocar molt bé, eh? I a més un dia la Samantha Hudson va dir que s'assemblava al Carlos Cuevas.
Sí,
és
veritat. Veus similitud entre Quim Masferrer i Carlos Cuevas.
Veig aquesta similitud. No, però vull dir que és el que tu dius, que jo crec que de manera positiva també se'l pot animar. No cal destruir-lo, perquè
tampoc
l'ha insultada.
Gens.
Però sí que és veritat que justament a més amb aquest tema, amb aquest debat, on ella t'està dient, sisplau, parlem en català, dir-li, no, i a més el parles molt bé. Sí, bueno, clar.
S'ha d'afinar una mica el discurs. Jo crec que si en un programa que és gravat, vull dir que no és en directe, que és molt més difícil controlar el que dius i el que no, jo crec que es pot editar.
A veure, canvis s'haurien de fer, però potser vosaltres ho proposeu pel presentador, o no tant de nivell de programa.
No, o de revisar.
Tu vols canviar el presentador del Foraster. Si vols, a mi, jo penso que ningú pot fer millor aquest programa que Quim Masferrer.
Sí que ho fa molt bé, que empatitza molt bé amb la gent.
I és el seu format, o sigui, és que ja és ell, i ja tota la cosa dels pobles, ja és ell. I que a més, el Foraster jo l'he mirat molt poques vegades, però és que és puta veritat que quan el mires, rius, t'emociones.
Enganxa, enganxa.
Enganxa, sí.
Realment, tot català i tota catalana porta un director de TV3 a dins.
100%, sí. Com ens encanta.
I un president del Barça.
Una,
fantàstic, molt
una
bé,
tertulieta de televisió sempre entra molt
sempre
bé.
Sí, sempre va bé, sempre
va bé. Seguim repassant coses que va dir en el comunista de Joel Díaz, perquè a mi em va impressionar quan Joel va apretar parlant pel tema èxit, 9 temporades ja, quants diners guanya Mas Ferrer, si s'està fent ric o no amb això.
9 temporades del Foraster, entenc que...
Dona per segona residència.
Diguéssim, els honoraris van incrementant-se a mesura que el programa va fent temporades i va anant bé, no?
No és ben bé així. No és ben bé així. No, perquè hi ha aquesta cosa dels topalls, hi ha totes aquestes coses. I a més, vaig a dir-te una altra cosa. La secció es diu comunista, no?
Sí.
No, el que sí que podria dir és que si em mogués pels diners no faria això. És a dir, si el meu motor per fer el que faig són els diners, intentaria traficar o intentaria...
Clar, no, és veritat que hi ha més marge, hi ha més marge.
Bé, pagueu-li més, sisplau, si s'està dient que no cobra prou per fer 9 temporades ja del Foraster. Doncs,
no ha dit
home,
que no cobri prou.
Ja, bé, jo estic...
Ha dit que segueix cobrant bastant el mateix totes les temporades, no?
Sí, i que no fa les coses per diners, cosa que em sembla un discurs molt, molt, molt ben fet, no? Vull dir, si fas les coses per diners, a vegades no et surten tan bé.
I que no és un programa que es faci cada dia durant tot el curs. Vull dir, no, que realment no cobres molts diners d'un golpe, però després t'han de durar tot l'any si només fas això.
També és veritat que explicava que després fa molts teatres, que això també ajuda a tenir... a seguir.
I jo crec que deu guanyar més per aquest cantó que no pas pels capítols que fa per TV3, eh?
Veig molt interès per l'economia de Quim Mas Ferrer, cosa que em sembla bé.
Que es van parlar el comunista, va ser com... També posem-ho sobre la taula, com una altra cosa que em va cridar l'atenció és la seva relació que té amb les xarxes socials.
No, estàs molt a sobre del Twitter, tu o no, Quim?
No, gens. És més, no porto...
Ja fas bé.
Tot això que t'estalvies.
Ja fas bé perquè et foten a caldo, eh?
No amb ell.
Mira, jo vaig començar molt fort amb el tema de xarxes, vaig començar molt fort i després me'n vaig adonar de que, ostres, de que no, de, fins i tot a vegades pèrdua de temps i jo tinc Instagram, per exemple, però me'l porten des de l'oficina.
Ah, Lido, doncs llavors et faig un follow, i jo si no el portes tu no et segueixo. Ah.
Tio, aquí ningú es porta el propi Instagram, o què passa?
A TV3 es porta molt, eh? Hi ha molta gent que no es porta l'Instagram ni el Twitter a TV3.
Trobo que s'hauria d'avisar, que hi hauria d'haver algun gomet de dir, aquest Instagram no està portat per la persona que és protagonista.
Com t'ho gestionat per...
A veure, anem a fer una mica de gent que ens hagin explicat i hagin
Jordi
Cubino. Jordi Cubino, que li porta una agència de comunicació a la seva.
Ricard Ostrell, al Twitter.
L'Ostrell també ens va dir això, que no
el porta ell. Marc Giró també sé que li porten.
Val, també li porten. Un altre. I ara, Quim Mas Ferrer.
Quim Mas Ferrer.
Molt bé, doncs, déu-n'hi.
Marc Andreu, qui creus que seria un presentador idoni per rejuvenir el Foraster?
Jo diria un nom d'una persona que es diu Elisenda Carot.
De veritat?
Sí, crec que l'Elisenda necessita, com aquest format, també li aniria molt bé parlar amb la gent. No és broma, eh?
Vull dir, que ella li va a la calle, això és veritat.
I crec que en el estar passant està com molt seccionista i crec que a TV3 doncs, potser aniria bé també una mica de carrera de l'Elisenda.
I no creus que l'Elisenda també és un perfil ja una mica gastat a TV3 i que seria millor apostar per un personatge nou com Carla Rubio? No t'ho imagines?
Sí, però a TV3 li agrada molt també confiar en els que ja li funcionen, perquè de fet...
Voleu fer un esmorzar amb en Siegfried i en Christian Trepat
el
i els Christian expliqueu les propostes.
El Christian Trepat, que l'audiència no sap qui és.
Directiu de TV3.
És un directiu de TV3 que és molt sexy. I el que estàvem dient...
El Peyu
per mi és perfecte també per fer el Foraster, evidentment.
Molt bé, doncs escolta, podem deixar de jugar a ser directors de TV3?
Pues volia seguir ja una mica amb un altre programa, No sé si estàs seguint La Trapa amb si pots, de dilluns a divendres, ara que ho fan diàriament.
Jo cada dia.
A mi no, m'enganxa l'hora que estic comprant el sopar.
Jo però no me l'he perdut ni un dia. A mi, Llucia Ferrer, m'encanta.
Bueno,
t'agrada
tothom
Ferrer.
De TV3?
I saps què m'agradaria més? Que s'entrebanqués per les escales.
Escolta, un moment.
Un petit cop, que es trenqués una cama.
Escolta, no t'hi
vas tirar. Ens xoparem el programa.
Sortiria la PM, que això també agrada.
No tot pel xou.
Estem comprant molts números en aquesta loteria.
Tenen escales noves a La Trapa amb si pots.
És que és això, que van estrenar plató.
Ep, què tal? Avui La Trapa es renova, però el més important és que continua sent casa vostra. Comencem.
6 anys ja porten.
I escolta'm, què passa? Hi ha unes escales descomunals?
Bueno, sí que sembla que hi hagi com més distància entre esglaó i esglaó i hi hagi un forat que puguis caure una mica més, però jo crec que està boníssim allò.
Hem d'avisar en Llucià que li posin unes branes o alguna
cosa. No, allà
ho tenen tot.
Sobretot haurien d'avisar la gent que participa en aquest format, que a més acostuma a ser gent una mica gran. Vull dir que no hi ha gent que estigui per baixar unes escales de 37 metres.
Que no, que és una cosa segura. A mi el que m'agradava comentar és que, per fi, ara hem posat ja Atrapa'm si pots diàriament, vull dir, primer el cap de setmana, després l'estiu, i ara ja cada dia podem estar mirant aquest concurs de preguntes que s'ha fet a tota Espanya.
Tenim molta sort.
És veritat que porten 6 anys amb això, i he volgut fer la comparativa i el Gran Dictat va estar 7 anys en antena. Vull dir que és un dels concursos que més recordem amb l'Òscar Dalmau. Uh-huh. Llavors, li queda un any per igualar i després a veure què passa. No sé què passarà. Potser també necessitarà un altre canvi
no, del plató. Para de fer de, no, de jugar, fer de director. Ja n'hi ha un.
Ja, no, ja li passarem això tot a un to-do-list.
Li passarà un PowerPoint i ja s'ho mirarà.
Si el Llucià hagués de deixar l'Atrapa'm si pots perquè es trenqués el peu caient per les escales, a qui t'agradaria que el substituís?
A mi m'agradaria molt l'Elisenda Pineda. Crec que ho faria molt bé. Perquè no,
com
no,
t'agrada una Elisenda, eh?
És veritat, eh? Bé, no seguim parlant de format, si voleu, o sí, no sé. Perquè tinc un altre senyor de TV3 que m'agradaria comentar. És que estic preocupat pel Marc Ribas, nois.
Què li passa? També ha caigut per la cuina, ara?
No, és que...
S'ha cremat.
Vosaltres no sé si que també aprofiteu per les tardes per mirar cuines amb ell.
Sí.
Bé, tot aquest estiu no ha sortit fent cuines. Sí, és a dir, no ha preparat cap recepta i no l'hem vist fent cap recepta. El 9 de maig de 2023 va fer l'última recepta. Cuinant croquetes de galta,
molt bones,
de porc, i no l'hem tornat a veure més, i això em preocupava. En plan, ha deixat cuina, sabem que va fer menys coses, ha deixat com projectes per centrar-se en el seu restaurant.
Va fer joc de cartes de l'estiu, que potser ja era gravat d'abans del maig, m'imagino.
Però tants mesos, i per sort ahir mirant cuines em vaig com alleugerir bastant.
Ahir va tornar.
Per fi, després de tants mesos va poder cuinar costelles de xai arrebossades, que sempre va bé que t'ho expliqui el Marc Ribas una mica.
A mi que m'expliqui qualsevol cosa el Marc Ribas, què vols que et digui? Sí, m'agrada una mica.
El trobes hoti?
Laura, el Marc
ja
Ribas...
No cridem, sisplau.
El Marc Ribas t'agafa la mà per saludar-te i et trenca els dits.
No vull parlar d'altres coses, s'ha d'anar amb compte.
No, però no és que m'agradi tant com físicament, sinó que m'agrada ell, la personalitat que té, i com parla i com comunica, i a mi em podria explicar, jo què sé, com fer un mandala i també me l'escoltaria.
És molt maco, top 3 persones de TV3 més simpàtiques de la història.
Doncs jo només vull dir que sort ha tingut de la Gessamí Caramés i de l'Arnau París, que han estat allà fent cuines durant tots els dies, i que canvin, sisplau, de la web, que diu cuines amb Marc Ribas quan hi ha dues persones més, i fixin aquestes dues persones també la foto.
Estic molt d'acord.
Vull dir que al final ja començarà el joc de cartes d'aquí poc, ja tindrà el seu programa amb Marc Ribas, i el comentarem, espero.
Clar que sí, sempre. A veure, molt ràpidament, l'SX3 s'espera un nou format.
Nous formats, nova programació l'SX3, que és aquest canal juvenil que té 3CAT, doncs un que presenta l'Àngela Mármol, que és una tiktoker amb milions de seguidors, uns 7 milions de seguidors, gironina, i que farà com un art attack, diguéssim, nostrat, un tic-tac factory on els nens podran fer manualitats.
Com un Montmaker, voldràs
dir? No tinc aquest referent.
Doncs és un programa que va fer una noia que es diu Juliana Canet, al Super 3.
I escolta, en què sentit de Lil Dami?
Lil Dami també el seguirem veient, en aquest cas presentant un programa que es diu Cute. Uh-huh. I farà coses sobre roba sostenible i una, no sé, s'ha de veure el format.
S'haurà de mirar, s'haurà de mirar perquè ve molt, molt, molt contingut.
Però que el mirin els nens, no? O és per tota la família?
Home, és per tota la família. No descarto.
Què mentir, bé, què?
Marc Andreu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fem 2 minuts de pausa i tornem per parlar de la salut mental d'alguns famosos que coneixeu molt bé.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself.
8 minuts i arribem a les 2. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i volem sentir el que alguns dels nostres famosos preferits han viscut sobre aquesta temàtica i que ho han explicat.
Sí, aquesta que parlava era la Simone Biles, que és aquella gimnasta olímpica que va haver d'abandonar els Jocs del Tòquio 2020 per problemes de salut mental. Ella va explicar que havia estat agredida sexualment per un membre del seu equip mèdic feia anys i que això l'havia afectada, que mai hauria d'haver tornat a participar en un equip olímpic, però que no volia que aquest senyor desgraciat, que per cert està a la presó, li arruïnés la seva carrera professional, però que realment és que no podia més amb aquesta càrrega mental. Llavors, a part de ser una gran esportista d'elit, també se la coneix per aquesta vessant de visibilitzar la salut mental. Un altre esportista internacional que ha parlat d'aquest tema és el nostre estimadíssim, des d'ahir a les 9 del matí.
M'encanta que estiguis obsessionada amb aquest senyor i que l'hagis descobert fa 24 hores.
David Beckham.
Caminar por la calle y ver a gente que te mira de un cierto modo, que te escupe, que te insulta, que se acerca a tu cara y te dice algunas de las cosas que me dijeron. Eso és difícil.
No sap ni com dir-ho. No sap ni com dir-ho. Va passar un moment dolentíssim després d'aquella targeta vermella al Mundial del 98 contra l'Argentina. Va caure en depressió, no podia dormir, no podia menjar, i una cosa que em sembla molt curiosa que explica el docu és que el van ajudar molt l'equip de seguretat de les Spice Girls, no l'equip de seguretat seu de la selecció anglesa o de l'equip de futbol on jugava, que ja no me'n recordo ni quin era. No, no, de les Spice Girls. Bueno, cadascú fa el que pot amb aquests temes, i aquí a Espanya també hem tingut alguns casos. Per exemple, Alejandro Sanz.
Exacte, que no hem sentit parlar gaire del tema, que ens té, doncs, a tots bastant preocupats des d'un dia concret.
Sí que la semana pasada se dispararon todas las alarmas con un tuit que colgó Alejandro Sanz.
Sí.
Bueno, que consiguió casi, bueno, 14, casi 15 millones de visualizaciones ese tuit, sí. Donde decía pues que no estaba pasando por un buen momento. ¿Quién me va a
entregar? Clar, és la Laura Fa, no?, a Mamarazzis, explicant aquest tuit que a molts fans de l'Alejandro Sanz ens va deixar preocupats.
Ella explicava literalment el tuit: estic trist i cansat, per si algú més creu que sempre s'ha de ser una brisa de mar o uns focs artificials, però tornaré als escenaris, alguna cosa em dirà el que he de fer, però tot i que a vegades no vull ser-hi, literalment, jo vull ser sincer i sé que hi ha gent que també se sent així, si us serveix jo em sento igual. Clar, això va preocupar moltíssim, a més el tio estava passant per una ruptura sentimental i es va saber també que l'havia estafat un excol·laborador seu, o sigui, pitjor any de la història per Alejandro Sanz. El 2023, sort que es va poder recolzar també amb una estrella del pop espanyol com és Amaia Montero.
Amaia, te quiero preguntar, antes muerta, que rendirse, ¿no? Yo creo que uno puede pasar por etapas, no siempre todo es bonito, ni mucho menos. Además, no tendría ni siquiera gracia, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más bonito que levantarse, pero para eso hay que caerse. Y lo importante, creo yo, por lo menos yo he intentado hacerlo, es sacar las conclusiones positivas de la caída y resurgir. Como dice una canción del disco que se llamaba Ave Fénix, arde y luego ponte en pie, ¿no? Hay que arder.
Aquestes declaracions són de fa anys, que la Maia Montero li explicava, doncs, aquesta filosofia vital que té a una periodista, però espero que hagi seguit els seus propis consells, perquè l'hivern passat ens va preocupar una mica també la nostra amiga Maia penjant una foto en blanc i negre a Instagram, totalment decrèpita, on deia literalment en el peu de foto que havia perdut l'esperança i que no sabia de què li servia la vida. Clar, això fa saltar totes les alarmes. Sí. De fet, la seva germana Idoia va haver d'aparèixer a l'Espejo Público per dir que no ens preocupéssim, que la Maia estava bé, però que no estava passant un gran moment anímic.
Que es recuperi, i a mi m'encantaria que quan es trobi bé i estigui recuperada, és una de les entrevistes que em faria molta il·lusió que poguéssim fer un dia la Maia Montero.
Et diré una cosa, jo crec que és l'entrevista que més il·lusió em pot fer de la història, perquè ja vam fer l'Oreja de Van Gogh amb la Leire, que és meravellosa, sí. I poder-la fer amb la Maia, la veritat és que seria un gust. I l'any que ve que fan gira l'Oreja de Van Gogh, que estem molt il·lusionats amb això a casa,
home.
Si de sobte fessin un featuring amb la Maia, pell de gallina. No sé si estarà preparada, perquè va estar ingressada i tot, i és millor que s'ho prengui amb calma, de salut per davant de tot.
Bé, igual que l'Oreja de Van Gogh, el Canto del Loco també va ser un dels grups d'èxit del pop espanyol de principis dels 2000, que va viure la pressió de la fama.
I Dani Martín, que és el cantant d'aquest grup, n'ha parlat moltíssimes vegades. A més, el pobre li va coincidir la separació del grup amb la mort de la seva germana Míriam. Això ho va portar fatal, evidentment, i el va portar a anar a teràpia fins a dia d'avui. I així ho explicava l'Hormiguero.
Y como consecuencia de esto, vas a terapia y todos los viernes y lo disfruto mucho. Y me ha ayudado un montón, me ha enseñado a gestionar un montón de cosas. De repente me he puesto a trabajar y a hablar sobre momentos de mi infancia que estaban ahí como anudados, y de repente me he dado cuenta que he pasado el verano más bonito al lado de mis padres, sin discutir, sin sentirme que estaba como con necesidad de reprochar cosas, ¿no? Y bueno, pues...
En Dani Martín també explicant la seva lluita, per dir-ho així, amb temes de salut mental. I a Catalunya és evident que també tenim personatges públics que ens n'han parlat.
A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está, eso creo que es lo importante.
És Ferran Torres.
Sí, aquesta frase s'ha fet una mica viral després d'uns mals mesos al Barça del Ferran, que va decidir posar-se en mans d'un psicòleg per ajudar-lo a superar aquest moment de baixón anímic i poder tornar a rendir el camp en ple estat. I ara tenim aquest meme de Estoy hecho un toro, que Piqué va fer el tuit i tota la història, perquè jo tinc la sensació que als futbolistes en general els hi costa explicar aquests moments que han passat de depressió, de mala salut mental. El David Beckham també ho passa fatal al documental per explicar-ho, i és com, nois, no passa res, podeu sortir del vostre personatge d'home cis hetero i explicar que també us passen aquestes coses. Una persona que no té tants problemes per donar-ne detalls és Roger de Gràcia, company de la casa.
Jo sé que és xocant perquè sembla contradictori que em dediqui al tema de la comunicació, a vegades a l'entreteniment, a vegades fins i tot a l'humor o coses que tenen a veure amb humor, i en canvi, per altra banda, pugui ser algú que tingui una certa problemàtica de sentir-se trist, de sentir-se aïllat, de sentir-se repudiat, de sentir-se desconnectat. Però moltes vegades es compensa, també. No? Potser em dedico a la comunicació precisament per poder compensar aquestes sensacions que he tingut tota la vida de no encaixar.
Doncs això ho explica el Roger de Gràcia al seu llibre Digue'm boig, on parla de la seva fòbia social crònica, molt valent, i jo crec que un testimoni que serveix a molta gent.
I està molt bé, un dia com avui, que puguem sentir, no?, personatges doncs, que són referents a explicar doncs, com ho viuen. A Maya Montero, hauríem de mirar per demà, a veure com està, què ha dit aquests últims dies.
A veure si pot venir el programa.
Les últimes hores, i també investigar el tema de l'Oreja de Van Gogh, aquest nou disc que van dir que estaven preparant i que penso que en aquest programa hi ha molt seguidor de l'Oreja de Van Gogh. Laura Grau, que vagi molt bé.
Fins demà.
Fins demà. Aquesta nit surts a la tele, no, TV3?
Sí, Generació Porno.
Molt bé, doncs ja et mirarem. Saps l'hora?
A quarts de 12, em sembla.
Perfecte, ho posarem.
Mare de Déu, Laura, és molt tard, jo no et podré mirar.
Juliana, fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.